són les 4 i 6 minuts. Avui em plantejava quant temps feia que no tenia al davant Felip Puig. Senyor Puig, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, senyor Marín.
Li he de confessar...
Toni o Felip?
Toni Felip,
vinga,
no?
Perfecte,
molt millor.
Perfecte.
He de confessar que em fa molta il·lusió que estiguis aquí
és
avui.
És un plaer compartit.
Deixa'm dir-te, d'altra banda, que és la primera vegada que et tutejo públicament.
És possible, però és que fa ja una mica de temps i quasi que no me'n recordo.
Quant temps fa que... Va acabar la política.
Fa més de 6 anys que vaig abandonar la política. Era una etapa professional molt intensa i molt llarga. Jo no em volia jubilar la política i sabia que havia d'acabar aquella etapa en un moment donat o un altre. I ara, el 15 de gener del 2016, doncs vaig retornar a la meva pretèrita activitat professional. Jo havia exercit d'enginyer, havia portat una petita empresa d'enginyeria i ara doncs em torno a dedicar doncs a fer d'autònom i de petit empresari i de consultor i d'enginyer de camins, és a dir que una mica la diversitat de les coses que vaig arribar a fer en política, doncs ara estic fent diversitat de coses en el sector privat.
Déu-n'hi-do, molts anys al poder, eh? Avui hi pensava, eh? Perquè va ser efectivament conseller d'Obres Públiques, conseller d'Empresa i Ocupació, conseller d'Interior i efectivament conseller de Medi Ambient.
Vaig tenir l'honor d'estar a l'últim govern del president Pujol i els dos primers governs del president Mas, amb la transició de, per primera vegada a la història recent, després de quasi un quart de segle de governs de Convergència i Unió, doncs d'estar protagonitzant allò que l'alternança democràtica exigeix, no? Que és que també hem de saber fer oposició i estar veient com governen altres. No? Em va tocar fer de portaveu al Parlament, cosa que la gent interpreta doncs, com un punt de canvi molt radical. No? Clar, quan portes 25 anys, 24 anys governant i et veus doncs, havent de fer i exercir d'oposició, no és fàcil. A mi m'han tocat papers complicadets. Eh? Clar, vaig ser secretari d'organització en un partit polític, portaveu de l'oposició al Parlament, conseller d'Interior en un govern. En Felip Puig és un home dur, i no ho soc, però en tot cas, a vegades, allò que diuen que l'hàbito hace el monje, doncs potser sí.
Felip Puig, entenc-me, sempre podem dir que li ha anat la marxa en aquest sentit una mica, no?
Ja quan era enginyer m'anava la marxa. Per tant, suposo que forma part de la personalitat, no són, diguem-ho així, cap mèrit, sinó que molt de compromís, molta intensitat en les feines doncs, que et toca fer. I quan em vaig trobar, per confiança de gent important, doncs havent d'assumir responsabilitats en la gestió de la comunitat, allò que abans se'n deia el bé públic, l'interès general, des d'un projecte polític, i per tant no podem dir que fossin vaticanistes o amb una visió ecumènica, sinó, evidentment, un projecte com el de Convergència i Unió. Doncs sí, la veritat és que amb molta intensitat, amb molta dedicació, molta convicció, i intentant sempre estar en coherència, sempre que no entri en contradicció amb els teus principis, doncs amb el projecte polític que representes, i després doncs, també tenim present que gestionar la comunitat i ha de tenir un punt de generositat perquè no has de governar només pels teus.
Després de tants anys governant un partit polític o governant un país, el procés de descompressió és difícil o no?
Aquesta és una pregunta que m'he fet algunes vegades i que hi ha hagut molta gent que també m'ha fet. No? Jo tenia una petit avantatge personal, no? I és que cada vegada quan arribava a casa i posava la clau al pany de la porta, desconnectava. És a dir, podia tenir molta pressió, podia tenir molts problemes, podia tenir moltes exigències, però arribava a casa, la clau al pany i entrava en una altra dimensió. Per tant, vol dir que fins al 14 de gener del 16, em vaig dedicar a la gestió pública i quan vaig acabar vaig dir, bé, ara s'ha acabat, comença una nova etapa. La descompressió va ser relativament fàcil, perquè tampoc vaig començar amb moltes exigències per part meva, no? És a dir, vaig dir, bueno, m'hi dedicaré i m'hi pensaré el dia que ho deixi. Fins al dia que estigui cobrant un sou com l'haig de cobrar doncs, de la política, em dedicaré a això i la descompressió va ser relativament fàcil. Una altra cosa és que és evident que veus amb una certa, diguem-ho així, proximitat sentimental els teus antics companys, perquè molts han continuat en la política, el teu projecte polític, que en una etapa va ser esplendorós i avui està amb unes certes dificultats, els propòsits que s'ha plantejat al país, que no són fàcils i que, per tant, també van significar doncs, un canvi de paradigma i d'escenari. Però per part meva, personal, professional i familiar, la descompressió va ser relativament fàcil.
Sí. Jo vaig tenir una sensació molt, molt estranya. Des del moment en què vaig sortir de Ràdio Nacional fins al moment que vaig tornar a Ràdio Estel, pel mig vaig fer programes, però no programes d'actualitat, que d'alguna manera la sensació era que a Catalunya havia actuat una mena de centrifugadora que havia arrasat amb moltes coses, no? Amb molts partits polítics, amb moltes persones. No sé si aquesta centrifugadora es diu procés, no sé si aquesta centrifugadora és en positiu o és en negatiu, eh? Però el cert és que ha canviat molt la política a Catalunya en pocs anys, no? Rostres que van desaparèixer, persones que eren molt joves i que o eres jove o semblava que no... podia ser, partits polítics que efectivament abans eren el súmum, no? Que estaven al capdavant de tot, com Convergència i Unió, que ja no existeix. Què ha passat, Felip?
El problema d'una entrevista amb mascaretes és que no es veuen els somriures per sota de la pantalla. Eh?
La cosa bona és que hem après a veure els ulls com somriuen.
Doncs espero que se m'hagi notat. No? Vagi per part, i és evident que aquesta és una entrevista àgil i per tant no em puc expendre, malgrat que jo sóc més aviat enginyer i gestor que no pas filòsof i gran pensador. Eh? Però estic convençut que molta gent deu identificar, primer, hi ha un problema a les societats occidentals de solidesa i de confiança en les democràcies participatives. Això es nota. Hi ha una tendència també de lideratges, diguem-ho així, diré curiosos, no amb aquella solidesa que podia tenir, doncs, no sé, un François Mitterrand, un Helmut Kohl, un Angela Merkel, fins i tot, amb tots els respectes, un Felipe González, o m'agradarà més o menys un Aznar, un president Pujol, una Thatcher o un Blair, no? És a dir, persones que representaven en un moment donat a tota una societat més enllà de la seva ideologia política, no? Això s'ha perdut. I és evident que el nostre país també, amb la seva fragilitat, doncs va assumir un repte molt, molt, molt important, històric, no? Després de molts anys, per no dir segles, doncs intenta fer un canvi de registre i passar d'un règim autonòmic consolidat amb la democràcia doncs, dels anys 70-80 a intentar doncs, ser un país amb totes les seves conseqüències. I això no només s'ha demostrat avui per avui impossible d'aconseguir a curt termini, sinó que, a més, doncs, ha tingut fenòmens o efectes com els que tu deies, diguem-ho així, devastadors des d'un punt de vista de la centralitat política. També és cert que s'està produint en els darrers temps una polarització. Els centres estan desapareixent. I Convergència i Unió o el projecte polític en el que jo vaig participar en el seu moment i que avui poden representar diferents forces o diferents corrents, doncs no estan ocupant aquest centre. I tampoc hi ha massa gent que vulgui ocupar el centre. S'ha polaritzat tot molt. Hi ha molt debat ideològic, moltes extremitats. I allò de posar-se al mig de la plaça i intentar governar pel sol i per l'ombra ha desaparegut una mica. No? Tot plegat fa doncs, que alguns projectes polítics que estaven orientats amb aquesta visió de lideratges forts, de democràcia representativa, de complicitats territorials i sectorials, de molta compenetració amb la societat civil, de creure en la col·laboració público-privada, que això també està denostat, en definitiva, doncs, d'anar harmonitzant les transicions amb una certa, diguem-ho així, continuïtat tangencial incremental, doncs en quan un país es proposa dir no, ara farem un salt radical rupturista, doncs això té conseqüències. I si a més hi ha corrents de fons com les que es veuen a Europa i a bona part del món occidental, jo crec que té una certa lògica el que està passant.
L'herència d'aquella Convergència efectivament s'ha diversificat, no?, en diferents partits.
Bé, jo crec que Junts, el PDeCAT, ara el Centrem, gent que no estan aquí, que s'han anat a altres forces polítiques, però és evident que aquell espai de centre esquerra, de centre dreta, que Convergència i Unió va arribar a representar, doncs s'ha satelitzat. Sí.
Sense preguntar quin, eh? Però l'altre dia Joaquim Nadal deia que ell era un socialista sense partit. Felip Puig és un senyor de centre amb o sense partit?
Jo sóc un nacionalista, avui encara en partit, més en coherència amb mi mateix que no pas amb altres coses, però no estic militant de manera activa en cap projecte polític.
És difícil llegir el diari quan un sap com es mou el poder i veient les coses que s'han fet?
No, difícil no ho és. El que sí que a vegades em sorprèn, i és evident, jo formo part, i com que tot avança tan, diguem-ho així, acceleradament, formo part d'una altra època. Encara que sigui només 5 anys, 6 anys que vaig deixar la política, avui la política ha canviat. Jo veig una foto en el Parlament de fa 10, 15 anys, i la veig ara, i els veig a tots, fins i tot des del president, a la presidenta del Parlament i a tots els diputats, doncs mirant el Twitter i el mòbil en lloc d'estar atents a el que està passant allà on s'està decidint la democràcia, diguem-ho així, la sobirania popular, i veig que han canviat molt les coses, i això és un exemple, viure en el Twitter. La transcendència de mig i llarg termini, doncs, a moltes societats també ha desaparegut. Vivim el dia a dia d'una manera... El debat polític, doncs, també s'ha portat molt a l'epidermis i, en canvi, doncs, d'alguna manera, hi ha algunes coses doncs, que no estan aflorant i que jo crec que tard o d'hora doncs, ho veurem des d'un punt de vista de mancança de visió estratègica. Per tant, no és una crítica als que ho estan fent, no, és que jo crec que la tendència ens porta que és molt necessari el que no s'està produint, però ni aquí, ni a Espanya, ni a bona part d'Europa. Per tant, no és fàcil. D'alguna manera, és fàcil llegir els titulars, però no és fàcil entendre el que estan dient.
Hi ha un excés de demoscòpia i un excés de Twitter. Twitter té aquella cosa, jo sempre dic, no?, que posa a la mateixa alçada l'opinió, la fake news, la notícia... i un excés de demoscòpia amb com vam veient d'alguna manera el resultat de les intencions de vot?
Sí, jo crec que és una conseqüència de la petita reflexió que he fet abans. Abans els lideratges necessitaven poc la demoscòpia. Estaven molt convençuts. Coneixien molt bé el que tenien entre mans. Tenien molt clar el que s'havia d'intentar fer. Avui en dia els lideratges són més dèbils, la fragmentació és molt més evident... els pactes del dia a dia doncs, condicionen aquesta visió més a mig i llarg termini i, per tant, doncs, s'ha d'estar molt amatent al que passaran a les properes eleccions municipals d'aquí un any. No? Però si haig de dir que, des d'un punt de vista professional, me n'adono que algunes decisions estratègiques en el camp, per exemple, de l'energia, que avui és un factor clau per a Europa, per la guerra, per moltes coses, pels costos de les indústries, de les empreses, fins i tot una bona part de les famílies, doncs, que veuen com el cost de l'electricitat, de la calefacció, doncs, sobre el tema de l'energia no estem afrontant ni aquí ni a altres llocs doncs, debats de profunditat i ho condicionem tot a dir, escolta'm, ara venen unes eleccions municipals, ara vindran unes eleccions generals, ara aquest mal no vol soroll i, per tant, les coses, diguem-ho així, de calat, costen més que es posin sobre la taula. Estem parlant més, doncs, d'allò que França i Alemanya van passar d'una bufada. Van espiant el Macron, van espiar la Merkel i al cap d'una setmana ningú en parlava ni gall ni gallina, no? Aquí, doncs, n'hem fet una qüestió d'estat i veurem com ens va. Per tant, costa una mica tot plegat, sí. Jo ho vaig tenir-ho molt més fàcil, eh? Per tant, és molt més difícil gestionar avui. Perquè, clar, estic dient que hi havia lideratges forts, doncs jo em sentia molt confortable amb un lideratge fort primer del president Pujol, després del president Mas, no? Avui en dia tenir lideratges forts que no els veus a masses llocs, doncs dius, clar, si no tenen un lideratge fort que doni coherència, que cohesioni els equips, que marqui una via, diguem-ho així, d'una certa capacitat d'actuació com a equip, sinó que això es va fragmentant cada vegada més, és més difícil.
És que vivim amb la crisi contínua, no? O amb la possible crisi contínua,
no? No sé
contínua,
si és crisi no? contínua o és que el que ens ha tocat viure és això, i a lo millor potser hem de pensar que lo excepcional va ser el que vam viure i potser lo normal és el que ens està tocant viure ara.
Sí?
Jo hi ha moments que llegint la història de Catalunya penso que aquell quart de segle, i això és molt injust perquè jo hi vaig ser, hi vaig col·laborar, hi vaig contribuir, molt modestament hi vaig contribuir, però va ser un quart de segle en un determinat moment, i parlo d'un quart de segle perquè van ser bàsicament els governs del president Pujol i després la segona etapa amb el president Mas, en els que es va intentar situar una visió doncs molt de compromís. Clar, quan se'ns recorda, no, és que vostès van ser els governs de les retallades. Bueno, però és que els governs de les retallades, mal anomenades retallades i mal dit aquest nom i que vam assumir segurament sense combatre'l des d'un punt de vista ideològic, era un govern que havia d'assumir compromisos de país, perquè el més fàcil hauria sigut continuar endeutant-se, no? Segurament era una mica més, diguem-ho així, lògic, i tenir una mica més d'inèrcia i de coherència, doncs tenir lideratges, equips ben consolidats. Avui en dia reconstruir tot aquest espai no serà fàcil i sé que hi ha molta gent que ho està proposant i s'ho està proposant i espero que tinguin sort, perquè al cap i a la fi hi ha molta gent que se sent, jo ho noto, orfe d'una representativitat política en aquest espai.
Certament, quan deia jo de la crisi contínua, em referia que avui mateix, per exemple, hi ha qui està demanant als comuns, en aquest cas a Podemos, que surtin del govern de l'Estat, justament pel tema que comentava Felip Puig fa un instant, el tema de l'espionatge, però també estem veient a Catalunya com efectivament sembla que hi ha consensuada una nova direcció a Junts, formada per Jordi Turull i Laura Borràs, i amb dos líders avui mateix han dit que portaran l'acord amb Esquerra Republicana per estar al govern a la votació per part de la militància de Junts. És que la sensació d'interinitat a tot arreu és evident, no? És molt difícil
ser un líder
fort.
Jo, com que no sabia el que el senyor Antoni Marín avui em preguntaria en aquesta entrevista, he tingut un flash i dic, què passava fa un any? Fa un any s'estava gestionant un acord al govern de la Generalitat entre Esquerra i els comuns. Mm-hmm. Després va precipitar-se i després doncs, es va aconseguir un pacte entre Esquerra i Junts i això és el que està governant, aquesta fórmula, aquesta coalició aquí, no? Ara estem davant d'aquesta disjuntiva de dir portem els pactes a revisar d'una manera permanent. Jo recordo que en el seu moment, doncs, quan es prenien grans pactes, i vull recordar que hi havia una força política, i disculpa que parli del passat, però que va saber pactar amb la UCD, amb la transició. va saber parlar, pactar amb els socialistes, en un moment donat va saber pactar amb el PP, amb qui va fos, va saber... Avui en dia, els pactes, doncs, es poden sotmetre a revisió, bé, però el que has de veure és si mantens la coherència amb el que vas decidir fa un any o estàs permanentment canviant d'orientació, que això no és bo, en el fons, pel país, no? Perquè acaba afectant el debat sobre la llengua a les escoles, o acaba afectant sobre el debat sobre la fiscalitat o sobre la política energètica, i tot té el seu moment. Per tant, espero que aquesta nova síntesi, doncs, porti a reflexionar sobre quina és l'estratègia, i a partir de l'estratègia, doncs, que es decideixin sobre els pactes, perquè si no, parlarem de pactes i no es parlarà de visió.
Ja. La visió és important, ho dic perquè la política, a mi és una cosa que em crida molt l'atenció, és segurament una de les poques professions en el que l'experiència, més que un grau, acostuma a ser un inconvenient.
Això ha canviat, eh?
Sí?
Sí. També forma part, diguem-ho així, de la tendència que es dona, com he dit abans, a bona part de les democràcies occidentals. Però sí, abans hi havia una mica... És possible que tot estigui més accelerat, eh? Les tecnologies, les crisis successives, qui ens havia de dir? Doncs que sortiríem d'una pandèmia que no havíem previst per caure en una guerra que tampoc estava en l'escenari, no? I que ara, doncs, tindrem altres situacions en les que, des d'un punt de vista econòmic, social, doncs haurem de veure com ens hi anem adaptant. És evident que dona la sensació que la història s'accelera, no? I a l'accelerar-se, doncs, és possible que les estratègies, doncs, desapareixin per pensar més en les tàctiques. Crec que està passant això. No estic dient que no toqui això, perquè és evident que el temps va cada vegada... Ara en diuen allò d'uns escenaris, diguem-ho així, volàtils, d'imprevisibles, de molt soroll dispers, de complexitat, de necessària adaptabilitat, i això potser dona a que les coses que abans es feien pensant més en un mig i llarg termini, avui s'hagi d'estar permanentment visant al curt termini. Però sí, sí, dona la sensació que estem d'alguna manera, doncs, amb retalls de cintura permanent, i potser Europa, doncs, necessitaria, doncs, una visió una mica més, i quan dic Europa vull dir, evidentment, també Espanya i Catalunya més a mig termini.
Sembla, de tota manera, que totes aquestes crisis que comentaves ara fa un moment estan alimentant la imatge d'Europa, no? Estan ajudant a que tots plegats entenguem, efectivament, la importància de formar part, no?
Espero que sigui així, perquè també l'altra visió, si és que tenim una visió estràbica, és que aquestes crisis estan alimentant els populismes o l'extrema dreta.
Això és cert.
I Europa també s'està donant aquest fenomen, Espanya. Per tant... No sé com s'hauran de reconstruir. M'agradaria molt tenir capacitat per donar algun consell a algú que el volgués escoltar. No el tinc, però m'agradaria molt que tornessin a aparèixer determinats lideratges no messiànics, però sí lideratges en els que la gent pogués dipositar durant un període de temps la seva confiança, i que durant 2, 3, 4 anys, el que durin legislatures, doncs es pogués mantenir una certa coherència amb l'acció de govern. Perquè, si no, hem tingut debats al voltant de l'aeroport, tenim debats al voltant del model educatiu, tenim debats al voltant, doncs, de polítiques fiscals, tenim debats al voltant de què hem de fer amb l'energia, que no crec que s'estiguin orientant amb la suficient perspectiva de transcendència i de mig termini.
Mira que fa un temps, quan va començar Pere Aragonès al capdavant de la presència de la Generalitat...
Només fa un any,
És que va tot molt ràpid,
molt
efectivament.
Ràpid.
Es deia que pujolejava.
Suposo que això també li ve una mica per... Home, la seva família venia més aviat d'un entorn no tant, diguem-ho així, esquerranós, sinó més de l'entorn de Convergència. Crec també, i no descobreixo res, que des d'un punt de vista familiar, doncs, també alguns antecedents ha tingut, doncs, a nivell familiar, doncs, amb aquest entorn. I ell és un home que no ha destacat per una certa agressivitat ideològica. Jo crec que està exercint amb una certa, d'alguna manera, visió més àmplia la presidència de la Generalitat. I jo, amb això, crec que ho està fent bé des d'aquesta perspectiva. Una altra cosa és que, evidentment, Esquerra Republicana té la seva visió i ell també executa el projecte d'Esquerra, que jo, evidentment, doncs, el veig amb una certa distància.
Com has viscut tot el tema del procés?
Doncs primer, molt de dolor per les persones amb les que he treballat molt de temps i que han treballat amb mi i que han patit des d'un punt de vista personal, familiar, doncs, moltes privacitats, com és evident. I després, des d'una perspectiva de projecte i de col·lectiu, doncs també amb un cert dolor de veure que s'ha, d'alguna manera, entregat el projecte polític, doncs, a una perspectiva de país que no ha reeixit, però que això ha tingut conseqüències, d'alguna manera, doncs, també en part devastadores. I em sap greu, perquè ja no és només el projecte polític en el que jo participava, sinó també que me n'adono que des d'un punt de vista ideològic, doncs, una part del país ha quedat orfa i es pot anar consolidant una certa, a curt termini, hegemonia d'una visió ideològica que jo haig de respectar però que no comparteixo. I, per tant, doncs, ho lamento.
Déu-n'hi-do. Tot anirà bé. El programa aquest es diu
sí,
així. Tot anirà bé.
Sí, i tant, sí. I tant.
Hi ha molta gent que es pregunta a dia d'avui si veurem o no Catalunya independent.
No ho sé. I no sé si aquest ha de ser, diguem-ho d'alguna manera, una visió, que jo crec, i aquesta la puc compartir, sinó un objectiu a curt i mig termini. La història i els condicionants del moment present crec que ho fan relativament difícil. La composició del país també. Jo recordo, i m'autocito, perquè ho vaig dir en un congrés del meu partit l'any 2008, per tant ja fa 14 anys, que en la independència del país, a mi m'agrada més pensar que s'hi ha de pensar-hi sempre, s'hi ha de treballar-hi cada dia i se n'ha de parlar poc. I em dóna la sensació que aquests adverbis en cadascuna d'aquestes tres visions s'han alterat.
L'altre dia, ara que dius això de s'ha de parlar poc, segurament en política el més important és allò que no es parla, probablement, no? Són aquelles coses que passen de debò, la governabilitat d'un país, d'un estat, no? L'altre dia em cridava l'atenció, ara que en tot aquest assumpte s'està parlant tant de la necessitat de transparència, em cridava l'atenció una frase en Francesc Torralba que deia o es plantejava fins a quin punt de transparència estem preparats per suportar. Es demana molta transparència. Es pot fer realment una política absolutament transparent quan un toca tots els fils del poder?
Jo crec que en general sí, però sempre, de la mateixa manera que la família, a l'empresa, a les relacions personals, sempre hi ha un racó de lògica i d'honestetat, però d'alguna manera amb una certa reserva, la política també l'ha de tenir de tant en quant. No pas per enganyar, però sí per facilitar. A vegades hi ha determinats pactes, vaja, no estic dient res, hi ha alguna força política una mica més amunt de Catalunya, però també en aquest estat espanyol, que es diuen el País Basc, no? Que a vegades no fan tant de soroll, potser no ensenyen tant les vergonyes, però treuen més bons resultats. Per tant, no vol dir que no s'hagi d'explicar, no, s'han d'explicar, però a vegades tot té, com deia el poeta, doncs, tot té el seu temps, no? I cada cosa té el seu temps. I a vegades la transparència pot ser, doncs, a l'inici per dir cap a on te volem anar, però com s'aconsegueixen les coses d'un punt de vista de pactes, de relacions, de prioritats, doncs, home, si acabes dient que la prioritat última és permanentment el que està passant al dia a dia, doncs no tens perspectiva de mirar cap a on vols avançar a llarg termini.
És interessant el fixar-se, efectivament, amb el País Basc, no? Abans Catalunya i el País Basc semblaven anar molt de la mà, i ara, d'alguna manera, a vegades un té la sensació que aquella política famosa del president Pujol, del peix al cove, d'alguna manera l'han heretat els bascos, no? Ara veiem com, efectivament, els partits catalans no votaven el pla anticrisi del govern, mentre sí ho feien no només el PNB, sinó també Bildu, en un moment donat, no?
És més fàcil, el que fan ells. Tenen l'agència tributària i els diners, i el pacte fiscal. Per tant, un punt de major tranquil·litat, quan nosaltres estem molt més apretats des d'un punt de vista econòmic, la tenen. També la seva repercussió a el que és l'economia global d'Espanya és molt menor, no? I això no s'està dient, però malgrat les dificultats, Catalunya està recuperant-se econòmicament millor, mentre que el País Basc, doncs, té una certa també tendència a disminuir la seva importància industrial i econòmica en el conjunt del que és l'economia espanyola. I, en canvi, Catalunya torna a ser, d'alguna manera, capdavantera. És evident que s'està produint una concentració a Madrid perquè ells estan actuant en una manera premeditada, però sí, pot ser... Jo no sé si hem de tornar el peix al cove, no? Tot té el seu temps i tot té la seva utilitat. Però la política ha de tenir en algun moment, igual que el teatre o que la ràdio. Jo estic convençut que el senyor Toni Marín, quan surten aquí, de 3 a 6, em sembla que és el programa, doncs té unes hores prèvies o posteriors per reflexionar i pensar què és el que farà. I no explica tot el que està fent i pensant. La política també ha de tenir aquest backstage i aquest back office per pensar, reflexionar, pactar i després dir, vinga, doncs ara anem i sortim a l'escenari, però perquè el programa surti bé, hi han coses que a vegades no es poden ensenyar a l'aparador, perquè si no és evident que el programa sortirà distorsionat. A la política passa això.
Reflexió. És interessant aquesta idea, perquè ho hem comentat aquí unes quantes vegades, no? Que la sensació sovint és que en general probablement estem tan habituats a anar ràpid, fem zapping de manera tan immediata, els telèfons ens han ajudat, no? A aprendre a fer zapping de fins i tot dels moments, que probablement el principal perjudicat de tot plegat és exactament això, no? La reflexió, no?
Si ara parléssim d'un programa de gastronomia, també diríem que la tendència és el fast food, no? Clar, és evident que passen moltes coses amb molt. La tecnologia, ara tot el metavers, el virtualisme, tots viurem les sensacions doncs, a través de la... La política també és evident que interpreta la marxa de la societat doncs, a la seva manera, i és evident que s'està produint aquest reequilibri cap a una política més pausada i més a mig termini, cap a una política més immediatista. No ho vull criticar, només és la meva percepció, i entenc que els actuals gestors doncs, es veuen sotmesos a unes pressions i tensions del dia a dia que potser fa 20 anys eren diferents. Però això s'està notant. Però és que es nota aquí, es nota a Anglaterra. És a dir, el debat sobre el lideratge del senyor Boris Johnson, no? Es nota una part de les democràcies europees que estan tenint tendències, com he dit abans, doncs, de caure en partits d'extrema dreta, no? Es nota un manca de lideratge d'Estats Units. I ara hi ha gent que fins i tot diu, no, és que el que ens interessaria seria el model autàrquic i dictatorial de Xina perquè va molt bé econòmicament. Home, no. Aviam. Clar, tot plegat porta a que el debat... Si no s'orienta amb una visió a mig o llarg termini, doncs és complexa. I això es nota faltar. És a dir, aquells referents que il·luminaven la construcció europea, que van il·luminar la transició espanyola, que van il·luminar la reconstrucció de l'autonomia, que van projectar Catalunya com un dels quatre motors d'Europa i el seu prestigi internacional era una, d'alguna manera, visió estratègica que permetia autoestima i al mateix temps doncs, captar turisme, captar inversions estrangeres, doncs avui és diferent la visió i els projectes, sí.
Quan Felip Puig ha entrat en aquest estudi, una de les primeres coses que ha dit, amb tot el carinyo, m'ha corregit perquè m'havia oblidat d'una cosa. És cert, no? Ell va ser conseller d'Interior, va ser conseller d'Obres Públiques, d'Empresa i Ocupació i també va ser conseller de Medi Ambient. I m'ha agradat la reivindicació, perquè el que m'has dit a continuació és que vam moure un riu. Quin riu va ser aquell?
El Llobregat. És evident que no és el riu Ebre, però per poder ampliar el port i fer de Catalunya un punt d'atracció de logística, d'intercanvi internacional, de turisme, doncs havíem d'ampliar el port. Es va baixar la desembocadura del riu Llobregat, hi ha molta gent que no ho sap, però se'n va anar 3 quilòmetres més avall, gràcies també a un compromís territorial amb la gent del Prat i moltes altres institucions, però clar, això ens ha permès que avui Barcelona sigui el primer port de creuers d'Europa, el quart del món, sense aquests canvis i esforços. I jo em plantejo, avui, Europa, Espanya i Catalunya, qui desvia un riu?
La pregunta és, de tots els rius, i ara parlo més en metàfora que una altra cosa que t'ha tocat desviar, de quins particularment et sents més orgullós?
Bé, de tot i de res. Segurament d'alguna d'aquestes que no formen part del frontispici, no? Perquè és veritat que vaig ser conseller de Medi Ambient i conseller d'Obres Públiques amb el president Pujol i conseller d'Interior i conseller d'Empresa i Ocupació amb el president Mas. Però abans vaig estar amb el conseller Comas i amb els governs del president Pujol en l'àmbit del benestar social, un departament doncs, que es va crear per atendre moltes necessitats d'un punt de vista de la cohesió de la gent més necessitada del país, però també dels barris populars, d'aquells barris doncs, amb més mancances infraestructurals i també socials, i en allà haig de reconèixer que com que començava la meva gestió política aleshores, doncs vaig poder entendre, i agraeixo molt, que allà reconegués la diversitat, la fragilitat de la cohesió social, cultural, lingüística del país. I així és com avui l'Antoni Marín m'ha presentat com a Felip Puig, doncs jo anava a molts barris i era en Felip U. I en Felip U encara de tant en quan va jugar alguna vegada a petanca doncs, amb els seus amics d'associacions de veïns de diferents barris, o el mes de juliol anirem un homenatge amb un antic president d'una associació de veïns en un barri, en aquest cas de la ciutat de Manresa. Jo crec que de tot això hi ha una part de bagatge molt important. La resta, doncs, formava part d'un equip. Per tant, no crec que hi hagin masses consellers o ministres que puguin dir no, jo vaig aconseguir això. No, home, no, això s'aconsegueix amb un govern, amb un president, amb una majoria parlamentària, amb diputats, alcaldes, doncs, que també comparteixen els compromisos en el país. com he dit abans, o desviar un riu, o fer una línia d'alta tensió, o tirar endavant un polígon industrial, o fer que el país tingui doncs, unes àrees logístiques, perquè aquesta és una revolta important que hi ha en l'economia moderna. De tot això només s'aconsegueix si treballes amb equip. Si treballes sol és impossible.
No tornarem a veure en política?
No.
Segur?
Tot té el seu temps. I jo
però el verí de la política... Jo que tinc uns quants amics que s'hi dedicaven i que no s'hi dediquen...
I el tenen encara, el tenen?
D'una manera o una altra. Ells diuen que no, però ho notes en tot. Ho notes no en la conversa davant d'un micròfon, sinó en la conversa del darrere del micròfon, no? Que aquella
la gent,
cosa...
La gent que ens pot escoltar, estic convençut de que, amb independència de l'edat, els més joves potser encara els hi ha d'acord, però els que tenen ja una certa edat, a partir dels 40, 50, 60 anys, és evident que tot forma part de la teva trajectòria, no? Però tot té el seu temps i no, jo crec que molts anys a la política difícilment tenen retorn i a més és evident, és possible que jo no sabés interpretar prou bé doncs, el que està passant en aquest moment perquè formo part d'una altra manera de gestionar. No tornaré a la política. I haig de dir que la gestió política no la trobo a faltar.
No, eh?
Trobo a faltar, doncs, la comunió que tenia amb molta gent i que la mantinc des d'altres perspectives. Cada mes, cada dos mesos, cada tres mesos, en diferents àmbits, diferents companys dels meus equips, diferents companys del territori, ens trobem aquí, ara sopem aquí, ara dinem allà, ara anem a visitar un territori i continuem compartint. Però no, vaig dedicar-me molts anys a la política, vaig tenir la confiança de molta gent i ara els hi toca a altres doncs, exercir aquesta responsabilitat. I crec, com he dit abans, que és una mica més difícil del que vam tenir uns quants aleshores.
Ha estat de veritat un plaer.
Per favor,
Toni
nosaltres. Marín sap que cada vegada que hem compartit amb ell doncs, ha estat molt plaent.
Jo he de dir, una vegada... Vaig explicar només la meitat de l'anècdota, no? Perquè una vegada vaig posar exemple a un senyor d'un altre partit polític, vaig posar com a exemple Felip Puig. Des d'un punt de vista periodístic, quan ell era el secretari general de Convergència.
Correcte.
Perquè era veritablement al·lucinant com a director d'un programa al matí, no? I això passa moltes vegades, el que li passa al Pol Marçà en aquesta casa, no? Que ell s'aixeca al matí i es troba que hi ha notícies que quan t'has anat a dormir no havien passat. I això t'obliga a les 6 del matí a fer una gestió telefònica perquè algú doni la cara d'allò. Jo crec... que el 98,95% de les vegades que vam demanar a Felip Puig ens va dir que sí. I això és molt d'agrair, no? Aquesta tanca demanant transparència, el fet de que aquesta transparència sigui exemplar, de veritat, donar la cara, i això és molt, molt d'agrair. Felip, un plaer, de veritat.
Ha estat un plaer i moltes gràcies a vosaltres, a tot l'equip de Ràdio Estel i, evidentment, doncs, gràcies a tots els oients per la seva paciència. Espero que aquesta sobretaula doncs, hagi estat també doncs, plaent.
Segur que sí. Fins aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.